permetrà customitzar les criatures. Em sembla que això d'alguna manera o altra ja es fa. Res, no, Josep?
Res. Pensa que això deu ser l'obra d'algun sonat, però el que hi havia al sobte és la repercussió tan mediàtica com a les xarxes. Jo t'he de dir que a Espacio Misterio vam fer ahir una peça per desmentir-ho, perquè hi ha gent que té por. És que és increïble. I jo crec que també ha coincidit amb dos esdeveniments que són singulars. L'un, s'ha distribuït per xarxes una falsa fotografia del telescopi espacial Hubble, on es veu una mena de nau nodrissa. Ja està, ja la tenim liada.
Ja han arribat, no? Ja han arribat.
I, a més a més, hi ha un fals titular, que no la informació, de que el Pentàgon parla de naus nodrisses que estarien al sistema solar, no? I dic que és un fals titular perquè realment no és el Pentàgon, és el cap d'investigació o de recerca de no identificats, Sian Kirkpatrick, que ha fet un treball junt amb l'astrònom de Harvard, Avi Loeb, on, per tractar d'explicar com es podrien bellugar en filosofia de la ciència, que no en ciència, és un treball preprint, doncs parlen de que el més normal és que hi hagués una nau nodrissa al sistema solar, de la que baixen sondes i que vindrien a la Terra per revestir-se i poder continuar la seva missió. És un treball filosòfic i se l'han pres com que el Pentàgon diu que hi ha naus nodrisses. Clar, aquestes dues informacions, junt amb la predicció de l'Eno Alari,
d'aquest sonat,
doncs,
que has dit,
que molta gent s'ho cregui, però val a dir que aquest senyor, sota el nom de Future Time Traveler, ja havia fet el mateix vaticini pel 24 de maig del 22, i aquí estem. És a dir, que no ha passat res, no? Ni passarà. Ni passarà, perquè aquestes coses, evidentment, no sortirien al TikTok, sinó que estarien a la portada dels diaris i a les cobertures de ràdio i televisió, encetant els informatius.
Per si les mosques, Josep, si saps alguna cosa i sapiguessis l'hora, que és el que ens preocupa més, ja ens ho faràs saber. Josep,
mira, això passarà com el Paco Rabanne, us en recordeu?
Sí, tant.
Doncs igual, que al final ni Mir ni extraterrestres, o el 2012 amb els maies. No passarà res, tots tranquils.
Josep, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Ha estat un plaer, com
sempre. Fins una altra. Adéu-siau. Adéu.
Alguns oients diuen que té la veu del Josep Cuní.
Sí, que és veritat.
Digo, hòstia, ara vuelve ese tío el Cuní a putear-me.
No, és el Josep.
Josep Cuní, me puteo mucho.
No, bueno, és igual, deixem. Són les 5 i 2 minuts.
Tranquils.
Els que no ho estan tant són la patronal. Ara ens ho explica el Joan Torres. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, què ha denunciat la patronal?
Doncs mira, Pimec en aquest cas denuncia que el 70% de les empreses que opta els fons europeus encara no ha cobrat. Segons una enquesta publicada per la patronal de la petita i mitjana empresa, 7 de cada 10 d'aquestes companyies que han optat als ajuts Next Generation de moment no n'han vist ni un ral. Això tot i que l'execució dels fons s'ha accelerat els últims mesos, tant per part de l'Estat com de la Generalitat. Per això, Pimec demana més col·laboració pública o privada en el desplegament dels fons europeus per fer front, diu, al desencís de les pimes amb aquest procés. L'enquesta mostra com més del 50% de les companyies ha demanat algun tipus d'ajut i que les principals prioritats se centren en la digitalització i en l'eficiència i l'estalvi energètic. Tot i això, moltes empreses no estan al cas de l'existència d'aquestes ajudes ni saben exactament d'on procedeixen. Investiguen l'exconseller Josep Maria Argimon per suposadament haver paralitzat la vacunació als agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional durant la pandèmia, això quan Argimon era secretari de Salut Pública del Govern. També s'ha citat com a imputat a Marc Ramentol, antic secretari general de Salut. Qui els investiga és el mateix jutge que ja va citar Carmen Cabezas, actual secretària de Salut Pública, i Adrià Comella, l'exdirector del CatSalut, també dos antics càrrecs més. Tot plegat prové d'una denúncia de diversos sindicats de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que consideren que la Generalitat els va discriminar durant la vacunació contra el Covid en comparació amb els Mossos d'Esquadra. Alberto Núñez Feijóo justifica la seva absència de la moció de censura de Vox. Considera que es va tractar d'un espectacle impropi i que no va servir per res. En aquest sentit, ha qualificat les formes de fer política del partit de Santiago Abascal d'infantils i populistes.
Yo quiero decirles que no comparto esta forma de hacer política y, por tanto, me he abstraído de este esperpento político que hemos vivido en nuestro país.
Feijóo explica que tothom és conscient que el PP s'oposa frontalment a la política del govern espanyol i que per això no calen mocions de censura com la d'aquesta setmana. De fet, creu que el debat només ha servit per donar aire a Pedro Sánchez, impulsar Yolanda Díaz i donar visibilitat a Vox. I els Premis Ràdio Associació han reconegut a Toni Clapés com el millor professional de ràdio. El jurat destaca que des que va començar a fa 25 anys amb el versió original i després amb el versió RAC1 ha liderat les tardes radiofòniques del país. D'aquesta casa també s'ha donat una menció d'honor al cap d'esport, Joan Lluís García, per la seva vocació i esforç a l'hora de recuperar-se d'un important accident. El premi al millor programa de ràdio ha estat per Podríem fer-ho millor, de Punt Mèdia, i el premi audiovisual ha sigut pels dibuixos animats de TV3, Jasmine i Jambo. Per altra banda, el guardó al millor programa de ràdio local ha anat a parar a Com ho veus, de Ràdio Igualada, el d'Innovació a la plataforma La Xarxa Plus, de la xarxa audiovisual local, i el de l'Excel·lència, el suplement de Catalunya Ràdio, que es celebra 35 anys, entre d'altres. Els premis es lliuraran el 20 d'abril. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Esport en directe a punt d'acabar la quarta etapa de la Volta Ciclista de Catalunya entre Llívia i Sabadell. Ara mateix el gran grup roda junt a menys d'un quilòmetre de l'arribada. Per tant, la victòria d'etapa es decidirà a l'esprint i no hi haurà grans canvis a la general que col·lideren Roglic i Evenepoel amb el mateix temps. El desenllaç el podeu seguir a RAC+1. I en tennis, Paula Badosa debuta aquesta hora al Masters 1000 de Miami davant l'Alemanya Siegemund. Ara mateix el primer set es decideix al tie-break. D'altra banda, en futbol, el Barça ja ha rebut la notificació de la UEFA que l'està investigant per si va voler influir en els àrbitres. El màxim organisme del futbol europeu considera que hi ha arguments suficients per una potencial violació dels seus reglaments i ha designat dos inspectors d'ètica i disciplina per investigar el cas. Hauran de decidir si hi ha prou indicis per obrir un expedient i, arribats al cas, el mateix comitè d'ètica i disciplina és qui haurà de valorar si el Barça mereix sanció. Entre els possibles càstigs hi ha el d'excloure el club l'haurana de les competicions europees. Tot plegat, el dia que Bojan Krkić anuncia la seva retirada del futbol als 32 anys i després de 16 temporades com a professional, el de Linyola, però, encara jugarà un últim partit, el juny, amb la selecció catalana. I en bàsquet, el Barça pot classificar-se avui pels quarts de final de l'Eurolliga si guanya a la pista del Panathinaikos a 8:15 de la tarda i en directe a RAC+1.
I pel que fa al temps, tot tranquil les properes hores en espera d'un divendres de vent moderat en molts sectors del país. Al centre del dia les temperatures recularan una mica respecte avui a Ponent i a la Catalunya central, mentre que al sud i al prelitoral de les comarques de Barcelona l'augment en els termòmetres serà molt marcat. A la tarda s'escaparan alguns ruixats dispersos i poc importants al Pirineu i Prepirineu, amb una cota de neu de 2.000 a 2.200 metres. Al vespre també al nord de l'Alt Empordà.
Un carrer que es converteix en Superilla s'omple de vida. Dissabte 25 de març, vine a viure la Superilla. Una gran festa als carrers de Rocafort i del Consell de Cent, on trobaràs música, tallers, jocs infantils i moltes activitats més. Informa't al web barcelona.cat/viusuperilla. Ajuntament de Barcelona.
Un euro! Un euro!
A Blue Space tenim tot l'espai que necessites i les millors promocions. Lloga ara el teu traster i paga només un euro al primer mes. Consulta les condicions de la promoció a bluespace.es o truca gratis al 900-250-900. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
La Sagrada Família no porta ni 7 fons Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duran tant que sembla que altres coses duren moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i a la botiga Miele a Via Augusta 24.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Sempre és moment de cuidar-se. Treu el millor de tu. Mima't i brilla amb els tractaments personalitzats que l'Institut Vila Rovira posa al teu abast. Rejuveneix i revitalitza la teva imatge mantenint sempre la naturalitat. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona. La teva, a Passeig Bonanova 112 i al 93-241-7888.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Torna el Festival de Pasqua de Cervera, el certamen referent de la música clàssica catalana.
Del 30 de març al 8 d'abril vine a gaudir de 15 concerts únics amb el Cor Madrigal, l'Orquestra Barroca Catalana, Keviart Ensemble, l'Orquestra Julià Carbonell, Roger Padullés i Francisco Poyato, Nexus Piano Duo, el Quartet Atenea, Roger Illa i Lluís Capdevila.
Un festival de música clàssica que homenatjarà la figura de Pau Casals i d'altres compositors catalans que van patir l'exili.
Més informació i entrades a festivalpasqua.cat.
Barcelona, ens has fet sentir tan pretty que ens acomiadem amb un gran regal. T'oferim un 2x1. Com ho sents? Et regalem una entrada. Última oportunitat per gaudir del ritme de Bryan Adams amb Pretty Woman al musical. Fins al 30 d'abril al Teatre Apolo. Compra ara la teva entrada a teatreapolo.com o a prettywomanalmusical.com i convida a qui tu vulguis. Barcelona, has estat molt pretty.
Dijous 30 i divendres 31 de març, el llegat i devoció de Johann Sebastian Bach tornen al Palau de la Música Catalana.
La passió segons Sant Mateu amb Vox Luminis i Lionel Menier. I la passió segons Sant Joan amb el Collegium Vocale de Gant i sota la batuta de Philippe Herveige. Dos imprescindibles de la música sacra en directe.
Entrades i packs a palaumusica.cat. Connecta't amb la música. Connecta't amb el Palau.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 11 minuts, i tornem a ser amb vosaltres. Com ja sabreu, la UEFA obre una investigació, notícia del dia, al Barça pel cas Negreira. Estava cantat, allò que es diu, en fi, era qüestió de dies. Ho ha anunciat la màxima organització del futbol europeu en un comunicat on citen l'article 31.4, que té a veure amb l'ètica i la disciplina.
Mentira!
Fa unes setmanes ja es va saber que la UEFA havia demanat informació per aclarir què és el que hi havia passat. Això mentre continua el degoteig d'informació sobre el sumari del cas Negreira, que té, atenció, poca broma, 1.800 pàgines.
Va. Mentira!
Qui se les ha llegit totes, les 1.800?
Què dius,
Sí, sí, que sobrepassa, evidentment, un best-seller de 600-700 pàgines. Ens anem a 1.800. És el periodista de successos i tribunals de La Vanguardia, el Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Te les has llegit totes, les 1.800?
Totes. Sí, aviam, també he de dir, per tranquil·litat dels nostres oients i perquè no pensin que jo llegeixo molt ràpid, hi ha molta morralla, allò que es diuen, hi ha molta palla, moltes pàgines que no t'has de llegir.
Què hem d'entendre, morralla o palla?
Doncs, bueno, molts autos, molts escrits de personació, clar, per exemple, quan la Lliga diu, jo em vull personar aquí, o fins i tot quan tu dius jo li dono la potestat al meu advocat perquè em representi, tot això també s'adjunta, que són les actes notarials. Clar, les actes notarials no te les llegeixes, no? I potser, i ja va bé a vegades que quan veus que són 30 pàgines de cop, dius, mira, 30 que m'estalviaré, saps? I així és com vas llegint
però
una mica.
Però que aquí no hi hagi alguna qüestió importantíssima.
Del que ell ha passat, home, de les actes notarials.
Aquestes actes notarials que vostè, veure, que vostè se les passa a la loca.
Que el Toni ja s'ho ha mirat bé, home. No, bueno,
sí. No, home, aquí ja... Això.
Bueno, va...
Sí, home, s'ha de mirar si les actes notarials donen fe a que s'ha presentat aquesta denúncia. Ja està, no,
no, i que aquest senyor, aquest notari o aquest procurador representa a tal advocat i a tal, i a tal client, ja està. Vull dir, això bé, a vegades serveix per, ja et dic, anar avançant i anar per feina.
Per tant, t'has pogut anar saltant de 30 en 30 sí, i has fet més vi.
Exacte.
Però 1.800, déu-n'hi-do, 1.800.
Sí, sí, no està malament.
Bé, des d'ara el Barça està oficialment sent investigat per la UEFA, que podria arribar, recordem-ho, a sancionar-lo si considera que va cometre alguna irregularitat contra el seu codi disciplinari. I a hores d'ara ningú descarta que tot plegat pugui acabar amb l'impediment de jugar les seves competicions, les de la UEFA, com la Champions, Europa League o Conference League. Aquesta investigació, Toni Muñoz, que en cas d'anar mal dades tindria conseqüències esportives pel Barça, també pot afectar d'alguna manera el procés judicial obert a Espanya o no té per què?
No. No té per què. És a dir, el que ha fet avui la UEFA és aplicar les seves pròpies regles, és a dir, com una mena de club privat on ells donen i conviden els clubs que volen, i ells tenen una normativa i un article en concret, que és el 31.4, que el que diu i demana als participants a les seves competicions és que no hagin estat directament o indirectament involucrats en qualsevol tipus de arreglament, o sigui, que hagin arreglat o influenciat en el resultat d'alguns partits. Això, malgrat que no hi ha una sentència ferma, malgrat que hi ha un procés judicial obert de cara a determinar si efectivament el Barça ha tingut aquest comportament o no, la UEFA només ja per les sospites, doncs obre aquesta investigació, que pot comportar directament que no el convidin al Barça a disputar les competicions europees que depenen de la UEFA.
Però això,
per
tant, això quan seria? Ja la temporada
això podria ser la temporada que
el Barça podria guanyar la Lliga i no poder jugar a la Champions.
Sí, efectivament.
Però si s'està investigant...
Clar, però la UEFA regeix per unes altres normes, i les normes les posen ells. És a dir, jo a casa meva mano jo, i les normes són aquestes. I les normes de la UEFA són, si creiem hi ha sospites que directe o indirectament t'hagis vist involucrat en alguna mena de... en fi, d'això
de
que has comprat
àrbitres
o de mala praxis a l'hora d'influenciar en els resultats d'alguns partits.
Bueno, però a dia d'avui, fins i tot Hisenda no ha pogut demostrar que es van comprar àrbitres.
Que no hi ha res!
Suposem que el Barça
s'agafarà... Aquí que la UEFA s'agafi això per deixar fora de la competició europea, quan fins i tot no està demostrat, no sé, ho trobo... Tot i que de la UEFA m'ho espero tot.
Sí.
Perquè...
no hi
a segons quins clubs els hi passa la factura de la Superliga, per tant,
clar,
veurem què és el que decideix la UEFA, que és allò que deia aquell, tot i que el Madrid, tot i presentar i capitanejar la Superliga, no li ha anat gens malament, la prova la tenim, que, home, la temporada passada va guanyar la Champions.
Sí,
dir, veure, i els arbitratges tampoc els he vist molt que perjudiquin molt el Real Madrid en la Champions, per tant, veurem què passa.
Sí, recordem que la justícia en el procediment judicial també pot tenir conseqüències esportives pel Barça. És a dir, si finalment el Barça com a institució acabés condemnada pel cas Negreira, pels delictes que se li imputen, perquè és frau esportiu, corrupció entre particulars com a frau esportiu, això, recordem, té tres conseqüències que se li podrien aplicar. Multa, intervenció judicial,
no.
Descens de categoria
no.
O dissolució del club.
L'Eix Pariser va dir que esportivament que no.
Sí, és a dir, si hi ha una sentència judicial...
Dilluns, quan va venir amb el Carles Reixac, que vam preguntar-li sobre aquesta qüestió, el Pariser va dir que sancions esportives no es podien portar a terme perquè han prescrit. Això és el que va dir Pariser.
No, sancions esportives... Clar, no és incorrecte. És a dir, les sancions amb el reglament de la Lliga... Tot això sí que està prescrit, que per això Tebas va sortir i va dir no, això està prescrit, no es pot aplicar perquè prescriu els 5 anys. Val? I el cas Negreira acaba, diguéssim, l'any 2018, que és quan fan l'últim pagament i quan deixa de ser el número 2 dels àrbitres. Ara bé, en la legislació penal, amb el codi penal a la mà, això sí que pot tenir conseqüències esportives, que és el descens de categoria
o
la dissolució del club.
Moment, que l'estic preguntant al Toni Muñoz, home.
Això és el que preveu
el codi penal.
El codi penal, aquest delicte de corrupció entre particulars amb un apartat específic que tenen, que és frau esportiu, i que el que pretenia era combatre precisament l'amanyo de partits, és a dir, que s'arreglessin els partits. Per tant, clar, amb el reglament esportiu no, però amb el reglament penal sí que pot tenir una derivada.
Penal, sí.
Aquesta dada és important, perquè amb el Pariser, com que ho van parlar amb el Carles Reixac, i ell va dir que a nivell esportiu
clar,
no,
perquè
però
a nivell de reglament,
reglament penal sí.
Sí, clar. És a dir, el Barça per això està imputat com a persona jurídica, perquè representa que la institució es va... Perquè, clar, molta gent diu, bueno, però si aquí ho van fer malament uns certs directius, perquè el club ha d'acabar... pagant les conseqüències de tot plegat.
Això va passar també, ja va passar amb el cas Neymar, que la directiva d'aquell moment, el Josep Maria Bartomeu, doncs va acabar...
I Sandro Rosell.
Van culpabilitzar el club. I finalment va ser el club el que va assumir aquesta penalització.
Sí, van pagar una multa,
exacte.
Però ja té antecedents, diguéssim.
El Futbol Club Barcelona, exacte, que no sé què passaria si torna a ser condemnat. Bé, això...
No ha durat prou, això, ja?
Un moment.
Hem de començar.
A veure, nous detalls d'aquest sumari que s'està llegint el Toni Muñoz, que publica avui La Vanguardia. Per exemple, expliques que José María Enríquez Negreira cobrava xecs del Barça cada 3 dies.
Sí. Enríquez Negreira passava la factura cada mes. Una factura que arribava entre els 40-45.000 euros. Ell va declarar a Hisenda, que aquí també és molt sorprenent la declaració d'Enríquez Negreira davant de l'Agència Tributària. Recordem que ell el citen a declarar perquè s'ha intentat desgravar una sèrie de coses que no li toca, no? I allà li pregunten, bueno, però és que vostè necessitem alguna mena de prova de que aquesta factura és per alguna feina que vostè ha fet. I ell diu, no, tot era un acord verbal i jo pagava per assessorament verbal. És a dir, no hi havia cap cosa física per demostrar això. No? Tot i que les factures posava assessoramiento i vídeos. Aleshores dius, bueno, de vídeos no n'hi havia en el cas de Negreira pare. En el cas de Negreira fill Sí. I aquest senyor, doncs el que, a banda d'admetre això, ell diu que cobra doncs, per garantir la neutralitat del comitè d'àrbitres.
Claro.
I, en fi, que no hi hagi un biaix cap al Real Madrid. Doncs, en fi, per totes aquestes tasques, Enriquez Negreira va cobrar 7,5 milions d'euros al llarg de 17 anys per part del Barça.
Ben bons.
Els cobrava a través de factures que facturava amb la seva empresa, que es deia Desnil 95, i a banda, i un cop tenia aquests pagaments, després com retirava aquests diners? Amb xecs al portador, que cobrava, no directament ell, sinó la seva secretària, que es deia Conchi, i un altre amic seu, que es deia José Martínez. Aquest amic seu no formava part de l'empresa. La Conchi sí, la tenia contractada, i per tant, doncs, treballava per l'empresa i anava a fer les retirades en efectiu que tocaven.
Sí.
Però l'altre no. L'altre, i diu, no, era un amic meu personal que per no anar jo doncs, li deia sí, que em fes el recado.
Lo normal.
És que on està el problema? On està el delicte? On està?
Clar, i cada dos, tres dies, una d'aquestes persones anava a la finestreta del banc i retirava un import que mai superava els 3.000 euros, per no aixecar...
Perquè es diu que a partir dels 3.000... o sigui, per sota dels 3.000 no deixa rastre.
Exacte.
Per això suposo que eren inferiors als 3.000 euros.
Clar, doncs això és el que anava fent, i en total, entre el 2016 i el 2019, va retirar 550.000 euros en efectiu.
No són euros.
I es va gastar 130.000 euros amb la targeta de crèdit, que això també és una dada que no està malament.
130... I amb aquesta targeta de crèdit, què va pagar?
No ho sabem. Hisenda, el que creu... Perquè, clar, és que el senyor Negreira ara mateix no té res.
Imagina't.
No té res. És dir, no té diners.
Com pot ser això?
Hi ha dues teories.
Sí, perdona, de 7 milions i mig que va acabar cobrant del Barça...
No té ni pis en propietat.
A dia d'avui no té res.
No viu de lloguer.
Però com s'entén, això?
Bueno. És que la inflació està tot molt cara, eh?
És que
els diners se te'n van,
No, però a veure, perdoni. I quina és la... Hi ha possible resposta que no tingui res?
Bueno, hi ha dues respostes possibles. Una, que s'hagi polit tots els diners, no? Que
però amb què?
No vulguis.
Perdoni, o sigui, polir-te cada any què cobrava, més o menys?
Aviam.
Bueno, posem 7 milions i mig. Posem 500.000 euros. Quants anys ho ha fet, això?
500... Bueno, això ho ha fet 17 anys.
Doncs pues posa-li 500.000 euros cada any. Posem-li, per sobre. Tirant groc, tirant llarg. Bueno, què n'ha fet d'aquests 500.000 que entraven cada any?
Clar, no se sap. Això és el que estan mirant.
És tot un bocar, que els tomàquers jo els comprava a 3,99 i ara estan a 4,49, pujar 50 cèntims al quilo.
No s'ho deu haver gastat 500.000 euros amb tomàquets.
Jo crec que sí.
Però m'imagino que Hisenda pot seguir el rastre d'aquests diners, o sigui, ha d'haver...
No, perquè els traia per ventanilla, no?
Clar.
Una part.
Clar, si ha tret mig milió d'euros.
S'ha gastat... En targeta, una part. La part de la targeta sí que pots comprovar.
Això poden comprovar.
Tots els que van treure del banc, clar, això no es pot seguir el rastre.
Clar, si els ha pagat en efectiu, costa molt. Aleshores, hi ha dues teories, òbviament.
A veure.
Una, que se'ls hagi polit tots, cosa que és improbable, perquè ara...
Marxen que volen.
Oh, i tant.
Marxen
que... Oh, i tant, però és que escolta, i els ous, els han apujat els ous, eh?
Aquesta és una teoria.
I l'altra és que ell fos una mena de plataforma o d'intermediari i aquests diners, doncs, els repartís a terceres persones.
Un mica m'expliques, això.
Vés a saber. Encara amb menys raó, tens que condenar-lo.
És una especulació que fa vostè.
Diuen. No, la fa Hisenda.
Diuen.
Vostè, Hisenda, és igual.
Ja ho deia Pujol.
I, de fet, ara, la justícia...
Diuen.
Exacte. La justícia, el que ha encarregat és a la Guàrdia Civil que investigui...
Vaya! Si tenen de fer els mateixos informes de l'1 d'octubre, hombre, que les era el Tácito.
Tácito.
El Tácito. El que s'ha de dir Tácito.
Doncs són els mateixos, eh? És el mateix.
Ara,
però
què? Ara no. Pues no ves. No n'hi ha venit un del Barça.
Carai.
Digues, Toni, perquè veig el Camp Negre, com sempre, excitadíssim.
Bueno, no, excitadíssim no, la veritat. Sempre estàvem al cas
no, la veritat no, la pura.
La canellesca.
La pura veritat.
El cas Nogueira aquest.
Negreira.
És igual.
Digues.
No,
que tenim aquestes dues teories.
No, i que això, ara la Guàrdia Civil, el que han, la jutgessa li ha demanat que...
Sí.
Perdó, és que em fan...
És que aniràs a la presó, tu, eh?
Perdó,
aniràs
digue-li,
a la presó,
digue-li.
Sí, el Bombi Bombín, el Bombi Muñoz,
Toni Muñoz.
Sí, el Bombi Muñoz, vigila, perquè tu...
Per què ha d'anar a la presó?
Home, doncs per el president Laporta, que aquest sí que està lluitant contra el frau d'aquests periodistes tòxics, que són residus radioactius escampats, que són urani. Sou urani empobrecido. No sou ni urani, sou urani empobrecido.
Sí, senyor, digue-ho.
Us pensarà denunciar, el president Laporta us denunciarà por mentiroso. Vostè era el punt de mira, eh? El RAC 1. El Sique Rodríguez, que allò ja és l'escarositat amb potes. La Manguardia, el Mundo Digestivo, que aviat serà el Mundo del Jabalí, perquè és l'únic que podran parlar de jabalís. Todos condenados, cadena santa perpètua, per atacar la Barça i atacar Catalunya.
I el Loro, eh? El Loro. Que n'hi ha molts que juguen que són de Barcelona i no lo són.
Sí, però a veure, és que estem parlant amb el
Toni Muñoz. Una cosa,
no lo són!
Jo només dic una cosa, Moqui Muñoz. Els periodistes sou
pitjors
que els gossos troferos.
Ara.
No aneu a buscar trofes.
No, que dèiem, és això, al final, la Guàrdia Civil...
Si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. O sea que, al Loro, que no estamos tan mal, hombre.
Pues com es cap trofes?
Bueno, això el que estava dient, que la Guàrdia Civil ara té l'ordre de la jutgessa per investigar on han anat a parar aquests diners de Negreira i quines suposades terceres persones han cobrat aquests diners.
A veure, expliques també avui a la Vanguardia qui va ser expresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres durant 25 anys, no va pagar els col·legiats. Per tant, els diners que cobrava eren per ell.
Eren per ell o per terceres persones? Ell ho diu directament.
Sí,
vull dir que la gran qüestió que tenim aquí de si s'han comprat àrbitres o s'han comprat àrbitres, clar, la gran sospita és, aviam, tu has pagat 7,5 milions d'euros al número 2 del Comitè d'Àrbitres. Per tant, la principal sospita és que aquest senyor, doncs, que era qui s'encarregava de designar, bueno, no ell, tot el comitè, els àrbitres que jugaven contra el Barça i contra qui fos, doncs potser sí que podia tenir una certa influència perquè estava cobrant del club. Aquesta és la primera sospita. Però a ell li van preguntar a Hisenda i va dir, no, és que jo simplement m'encarregava de mantenir una certa neutralitat i jo no comprava àrbitres. Perquè li pregunten, vostè comprava àrbitres? I va dir, no. I aleshores, què s'encarregava de fer? Clar, aquesta és la pregunta. I, bueno, i per què cobrava vostè, vale, per la suposada neutralitat, però quina estàs...
Bueno, pels vídeos, no? Aquests informes i vídeos. Sí,
no, ell no va parlar de vídeos. Ell va dir que eren informes verbals
informes,
que feies...
Informes.
Però, sobretot, va dir que ell tenia una certa influència i volia executar o fer servir aquesta influència per que el comitè, per exemple, de competició no estigués format íntegrament per jutges de Madrid.
Claro. I això es té de pagar, perquè mira, la meva neboda, la Montserrateta, fa vídeos de comunions,
és que,
ella cobra.
Deixa acabar el Toni Muñoz, digues, Toni.
També, que el Barça tingués a l'abast un interlocutor de la federació que cuidés les relacions institucionals.
Lògic, lògic.
Recomanar amb el Barça quines targetes grogues o vermelles es podien recórrer.
Exacte.
Informar o avisar de qualsevol visita institucional de la federació o del comitè d'àrbitres.
No, normal.
I mantenir informat el club de possibles interessos o desavinences entre la federació i la Lliga, a banda de descriure que candidats per la presidència de la federació. Aquestes eren una mica les tasques i els encàrrecs i la missió...
Això s'ha de pagar.
Home, clar.
Això s'ha de pagar.
Ja, però és que potser aquesta missió no l'ha de fer el número 2 dels àrbitres.
I qui ho ha de fer? El bombero del quartel?
Ho ha de fer vostè? Ho ha de fer Tàcito? Qui ho ha de fer?
No, hi ha uns directius que s'encarreguen, que són de relacions institucionals i de relacions amb la Federació Espanyola.
A veure, si em permeten, perquè, clar, és que no...
Es pot informar,
és que ara us hi vaig dir una cosa, són uns maleducats, perquè...
No, maleducats, tu.
Maleducats ho sou els periodistes que només parleu de coses per fer mal al Barça.
Són
els maleducats.
Estem explicant...
No, esteu explicant res, esteu intoxicats.
El sumari judicial.
Bueno, en tot aquest cas, si m'ho permet, Toni Muñoz, sempre en totes aquestes històries hi ha un malauradament hi ha un mort. Una persona, totes aquestes històries, que sempre, no saps per què, és on va parar totes les direccions i totes les fletxes van a parar al mort. Clar, el mort, com no el ressuscitin, poc podrà declarar. I en aquest cas es tracta del Josep Contreras, una persona vinculada al Barça, com a membre d'una comissió, i que va fer de mitjancer entre el club i el fill de Negreira. Clar, aquesta persona va morir el desembre de l'any passat i ja l'estaven investigant per un altre cas relacionat amb la Federació Catalana. Quin paper tenia aquest senyor, el senyor Contreras?
Josep Contreras formava part de l'àrea social del Barça, també era, diguéssim, no podríem dir que tenia la categoria del rang de directiu, però sí que formava part això de l'àrea social del club. Era com si diguéssim el responsable del Barça B.
Una bellíssima persona.
I ell era constructor, també era vocal de la Federació Catalana de Futbol, havia estat vicepresident, i en els últims anys l'estaven investigant per haver desviat fons de la Federació Catalana de futbol.
Cap a on?
Cap a la seva butxaca. I després també, possiblement, en el mateix cas que esquitxa Ángel María Villar, de qui era un amic íntim. És a dir, de fet, avui al Mundo titulen que Josep Contreras era el xòfer d'Àngel Maria Villar quan venia a Catalunya. Es veu que eren molt amics, que tenien una relació molt estreta.
Perdona, això és normal. És a dir, si jo me'n vaig...
A veure, perdoni, poden deixar acabar el Toni Muñoz?
A veure, si eres una persona que digui...
Silenci, relació íntima de Josep Contreras amb
Àngel Maria Villar.
A tot això. Recordem, Contreras és mort i Àngel Maria Villar...
Està imputat i l'estan investigant en el cas Soule per intentar desviar diners de la Federació...
I Àngel Maria Villar està bé o...?
En principi sí.
Declarar.
Sí, sí, i l'estan investigant a l'Audiència
que no
Nacional.
Que no acabi declarant també en aquest cas.
De fet, Tebas ja ha vinculat els dos casos i va passar una informació... quan es va personar en aquest cas, d'una nota que van trobar quan precisament van investigar i van fer una entrada i registre al domicili de Josep Contreras, allà van trobar una nota manuscrita per Josep Contreras que deia "Top secret, solo abrir en caso de desgracia". I allà figuraven una sèrie de noms, alguns dels quals vinculats al Futbol Club Barcelona, com Sandro Rosell, com Román Gómez Ponti, que era el cap del servei jurídic del Barça, com Josep Maria Bartomeu...
La policia
ho va obrir.
Això està posat allà expressament. Tu et sembla... Tu ets una persona que fas una cosa maliciosa. Tu et sembla que et posaràs tots secrets. Ábreme en caso que venga el juez.
Això ho van trobar...
Sembla que no ho vulgueu veure.
Permeten al Toni que expliqui.
Això ho van trobar en una caixa forta que tenia Josep Contreras al lavabo de casa seva.
El lavabo tenia la caixa forta.
Tenien una mena de... Saps aquestes habitacions suite? Amb lavabos suite?
Sí.
Doncs
sí,
en el lavabo tenien la caixa forta. I allà van trobar aquesta carta on posava "Top secret, solo abrir en caso de desgracia". I allà van trobar aquesta relació de noms on al costat hi havia una anotació que posava "cheque, dinero negro". No sabem exactament... Bueno, sí que sabem què vol dir, però no sabem exactament quina és la relació...
Fixi's vostè, eh? Jo lo escribo dinero negro...
Més clar es va posar, no? I també què? Vinga, va.
Us ho creieu tot.
Vibrador, senyor mío.
Silenci.
Aleshores, aquest senyor el que feia... mantenia relacions amb el fill de Negreira, relacions mercantils. Aleshores, el fill de Negreira el van voler contractar. El pare va dir al Barça... O va dir-li al fill, escolta, que el Barça necessita... algú que li faci els vídeos dels arbitratges. O almenys això és com van justificar davant d'Hisenda la seva entrada al Barça. Yeah. Mm-hmm. Perquè el pare ja cobrava del Barça, doncs el fill, a partir del 2016...
També el van incloure.
També. I aleshores diuen que...
El fill feia de muntador de vídeos.
Feia de muntador de vídeos i feia uns informes sobre els àrbitres, on et deien si eren més permissius,
com
menys permissius...
Com la meva neboteta, la
Montserrateta.
Els feia, els feia.
Els feia, els feia.
Va, doncs havia de cobrar. Ah,
claro, ja. La meva neboteta fa. Vídeos de comunions, bodes, enterros, grava
quan,
tot.
I quan cobra, quan cobra?
Pues, em sembla que té 400 o 500 pessetes. Bueno, 10 euros de
pessetes. Home, si són 500 pessetes, són 80 euros, quasi.
Bueno, d'aquest senyor... El van contractar...
500 pessetes són 3 euros.
Aquest senyor el van contractar a un preu d'uns 7.000 euros al mes per fer uns informes d'entre 5 i 10 pàgines sobre els àrbitres, que, clar, hi havia una part de biografia que sempre era la mateixa. Perquè, clar, si tu parles del mateix àrbitre, al final sempre diràs, va néixer, tal... Sempre és el mateix.
Bueno, barato.
No, que s'ha de canviar, que igual s'ha canviat el cotxe.
A veure, silenci.
Aleshores, aquest senyor el contracten, no és el Barça qui li paga directament aquests informes, sinó que ho fa a través de l'empresa de Josep Contreras. És a dir, Josep Contreras contracta el fill de Negreira, el fill de Negreira li passa la factura i li lliura els vídeos, després Contreras agafa aquells vídeos i aquells informes, els porta al Barça i el li factura al Barça. Però amb un increment del 33%.
O sigui, Contreras fa de mitjancer.
Fa de mitjancer i s'emporta una comissió per fer de mitjancer. Bueno. Però una de les coses que a mi també m'han cridat molt l'atenció, que també publiquem avui a La Vanguardia, és que aquests informes, no, que tothom està parlant i que està dient... No, home, eren uns informes...
Ja veureu ja la querella que us caurà de pat del president Laporta.
Seriosos.
Passarà l'atac. Ja ho va dir. Passaré l'atac. Caureu fotocopiats tots.
Doncs aquests informes que eren tan seriosos i tot això... saps on i com li lliurava a Josep Contreras?
El fill de Negreira.
Sí. Quedaven a primera hora del matí, on estigués esmorzant Josep Contreras, és a dir, a un bar, una cafeteria, o en un hotel, al Princesa Sofia, o on fos.
On fos.
I aleshores el fill de Negreira li imprimia aquests informes i li lliurava en mà i en paper.
Ben fet.
Saps?
I on està el problema? Què vas de portar en un pendrive?
Que li podia enviar per mail, no?
La informàtica. No. Llavors passa un atac com al clínic i ho perds tot. No, en paper.
I aleshores, doncs això li lliurava això. I com cobrava? Doncs cobrava de l'empresa, el fill de Negreira cobrava de l'empresa. de Josep Contreras, però a vegades també directament del seu compte, del compte personal de Josep Contreras, li feia aquests pagaments.
Bueno, perquè això va com bé, a veure, els cèntims...
És que a vegades...
Ara, ja, perdoni,
no t'ha passat mai que vas a pagar al supermercat i falla una targeta? Sí, dius, ai, tiene otra?
Vostès dos, ho troben tot normal, eh?
Pues jo que no hi ha cap problema.
Una mica perplexa que tot ho troben normal i tot és habitual i tot és...
Perdona un segon, senyor Clapés, els guions els hi passen en paper?
Sí.
Doncs qui mal hi ha?
Ah, doncs tampoc, ara, perquè és delicte. És delicte, ara, que te'n passin en paper, és delicte.
Claro.
Ui, vinga,
no, home, però
des de la presó i que la Maite Navarro et partiu un bocata mortadela, la Maite Navarro. Ah, perquè clar, però tots a la presó, eh?
Bueno, però sí que demostra que no volien deixar rastre del que estaven fent.
No, no. Al contrari, en paper, més rastre que el paper.
Sí, clar.
Ai, m'ha caigut les Antilles.
Clar. I això, lliuraven en paper, sí. I aleshores aquests informes eren confidencials, que tu dius, home, per què han de ser confidencials, no? Si al final, doncs només els veia el senyor Albert Soler, que era l'encarregat... l'encarregat dels esports, diguéssim, de l'apartat esportiu.
Sí.
Gerard López, que era l'entrenador del Barça B.
Ah, també els veia.
També els veia.
Bueno.
I, en teoria, Pep Segura, que era, va ser el mànager general i tal.
El professor, que li deia el Raúl Llimó, sempre li deia el professor.
I que va declarar davant de...
Que no sé si va acabar... Després li deia, ja, perquè va haver una època que estava de comentarista de partits, el Pep Segura aquí, i després va ser secretari tècnic del Barça. Aquí no sé si ja el Llimós li mantenia el professor o ja li va treure, perquè són que sempre li discutien els fitxatges i aquestes coses que passen sempre.
Doncs Pep Segura, després li van preguntar, bueno, però el fill de Negreira diu, no, eren uns informes confidencials que només veien aquestes persones.
Sí, home, clar, que volies que els passessin per la pantalla dels videomarcadors, allà, que els veiessin tots.
No, home, però... Fins i tot els jugadors els podien haver vist, no?, per saber si havien
de protestar. Per què ho han de veure els jugadors?
Els jugadors
han de creure l'entrenador.
Perquè ells són els que s'enfrontaran als àrbitres.
No, perquè el jugador després agafa, es canvia d'aquí, perquè són uns xacateros tots que fan diners, i
s'emporta els informes.
Aquí el cul amb un pergamí.
Home!
Aleshores... Bueno, bàsicament, de les declaracions després, quan tu llegies, no se'ls mirava ningú, aquests informes. Eh? Vull dir, el Pep Segura va dir, no els vaig llegir mai.
Ningú. Ningú el Reixac li van preguntar dilluns. No tampoc sabia res, ni li constava cap
ell
informe.
Ell devia ser-hi, no? Quan...
Sí, però tampoc no sabia res d'aquests informes, que no n'havia vist mai. Ens ho va dir aquí, que no n'havia vist mai cap d'informes.
Però això és com quan vas en un examen, els que encara estiguin estudiant no sabran, i et fas com un resum, com una xuleta. Sí. Tu la portes a sobre i això et dona una tranquil·litat. Sí. Tu no te la mires, però tu tens una tranquil·litat i no la fas servir perquè tens por que t'enganxin. Però tu tens la xuleta, però això és el mateix. Tenien la xuleta i ells no se la miraven, però la tenien. I això els donava una tranquil·litat que mira com el bé que anava al Barça.
Mireu, el Jaume ens ha fet un càlcul dels diners de Negreira i diu 7 milions en 17 anys, diu són 410.000 euros bruts per any.
Molt poc.
Uns 240.000 euros nets, o sigui, uns 20.000 euros mensuals o 700 euros diaris.
Això és res.
Si tenia bicis... Diu, fins i tot havia...
Mira, l'altre dia se'm va trencar la cadena a la bici.
Prostitució.
Diu, saps el que em van cobrar?
Fins i tot devia arribar just a finals de mes.
Saps el que em van cobrar per canviar la cadena de la bici? Que es va trencar i els pinyons estan... Vaig haver de canviar tot, eh?
Sí, però no estem parlant de que Negreira...
Jo tinc un canvi Shimano, eh?
Dic que no estem parlant de que Negreira anés amb bici. Estem parlant de bicis.
Sí, bicis.
Bicis.
I el manillar és Campanolo. Una marca es diu Campanolo.
Bueno, alguna cosa més que ens puguis explicar d'aquest cas, de tot el que t'has llegit, d'aquests 1.800
quilòmetres? Alguna cosa més que puguis intoxicar?
No està intoxicant, està explicant el que posa.
Hi ha més fems en aquest estudi que en tot Osona quan foten a la dia dels porcs.
Què peste?
No, home...
No, en principi, aviam, la majoria de persones amb les que hem parlat, perquè a part, una cosa, o sigui, la majoria de gent que parlava amb la policia deia que no desconeixia que existissin aquests informes. Després hi havia gent, com Albert Soler, que per exemple sí que va dir que coneixia aquests informes i que se'ls miraven una mica per sobre, els vídeos també. Però després, no sé si recordeu doncs, que a La Vanguardia, per exemple, el Joan Jopallàs va parlar amb tots els presidents i la majoria deia que no coneixien el Negreira. Doncs, per exemple, hi ha una declaració de la secretària de Negreira, secretària aquesta que anava a cobrar els xecs cada 3 dies.
La Conchi.
La Conchi, que per cert la van fer fora quan deixen de pagar al Barça. Quan el Barça deixa de pagar al Negreira, ja la tanquen pràcticament l'empresa i la fan fora.
A veure, perdoneu, és que és lògic, és que a veure aquesta senyora...
Bueno, lògic, no, perdoni, una dona que ha treballat per la teva empresa durant X anys, bueno, però, en el moment que no cobres, ja l'has de fer fora.
Clar, però és que el principal proveïdor d'aquesta empresa era el Barça. Quan deixa de cobrar al Barça, pràcticament no hi ha diners a la caixa.
Si no hi ha cèntims, com has de mantenir?
Aquesta senyora va explicar que Bartomeu va estar al despatx de Negreira parlant de futbol. És a dir, que Bartomeu deia que no sabia ni qui era i, segons la secretària, el va veure un dia...
Això és una confusió visual.
Bueno, perdona, serà que, no trobes gent aquí al vestíbul de l'edifici? Hombre, mira, què tal, sembla, com va? Oi, que sembla... Mira, el que feia l'Estadi ayer fa un rato. Hòstia, sembla que plourà, Hòstia, Casa Negreira, no sé què. Hòstia, han de fer obres a l'ascensor. Parles? I de què has de parlar, si no de futbol? Si no hi ha res més,
a vegades vas pel carrer i dius, no sé si és el Clapés o el Soler, per exemple, el Toni Soler, saps? Vull dir, aquelles confusions...
Ara sí que és diferent perquè el Soler té més carrer,
però... Però el Bartomeu, és a dir, si algun dia apareix al despatx i no ha aparegut mai més, doncs potser te'n recordes aquell dia, no? Potser és el que li pot haver passat a aquesta senyora.
Perquè jo, mira, me'n recordo més de fa 10 anys el que vam estar fent, que vam anar... O el 2015, com vam anar a la final de la Champions de Berlín.
I tant.
Me'n recordo més d'això del que he dinat avui.
I tant.
Bueno, no sé si he dinat gaspatxo o escalopa.
Si aquell dia ve el president del Barça al teu despatx, no, te'n recordes.
Bueno, no, depèn. No.
Depèn. O almenys la Conxi ho recordava.
La Conxi.
Bueno, Conxi de
Toni, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a seguir llegint. Ara què et toca llegir?
Ara vaig a revisar una mica les factures, que n'hi ha moltes, i aquestes no les puc passar, perquè a vegades hi ha conceptes interessants, però és molt avorrit, això.
Doncs venen les factures de Negreira, a veure què és el que hi trobes. Moltíssimes gràcies. D'aquí uns moments seguirem amb col·laboradors de La Vanguardia, i ens acompanyarà el periodista especialitzat en ciència i salut, Josep Corbella.
També anirà a la presó.
Parlarem entre d'altres.
La Maica us portarà els bocates de mortadela.
Vai en passando.
Parlarem de Beethoven.
Coneixem els policies.
Versió RAC 1.
La Sofia té 22 anys. Sempre li han agradat les matemàtiques i tot allò relacionat amb l'espai. Des de ben petita tenia clara la seva vocació. Sabia que volia fer una enginyeria. Ara estudia en una universitat pública gràcies a una beca. Quan acabi, pensa ampliar la formació amb un doctorat que li permeti completar el currículum i dedicar-se a un dels camps amb més futur, l'aeronàutica. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Govern d'Espanya.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento? ¿Cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 7-9 de Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Aquest divendres, a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 65 milions.
I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 65 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som...
més...
u.
A Borges sabem el que de veritat importa. I per això cuidem la teva salut i la dels teus. I t'oferim productes saludables, elaborats amb ingredients d'alta qualitat, per ajudar-te a gaudir d'una alimentació sana i equilibrada. Borges, cuidant el que importa.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Dos minuts arribarem a 5:45 de la tarda. Abans de saludar, bueno, ja el podem saludar. Josep Corbella, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tal, abans deixa'ns parlar un dia més d'aprofitar el sol.
Sí, i de cuidar el planeta. Exacte. D'aprofitar el sol i de cuidar el planeta, perquè com que la factura de la llum està pels núvols, podem posar tot junt en una bossa i aleshores el resultat és que hem d'escollir a Solideo, que són l'empresa de renovables de Catalunya. Ells us ofereixen la millor solució de plaques fotovoltaiques per casa vostra i us les instal·len tant si viviu en un pis com en una casa. Què guanyareu? Doncs que estalviareu en la vostra factura de la llum i generareu la vostra pròpia energia. Ara més que mai, Solideo, ho heu de fer.
Compositor alemany Beethoven va morir, recordem-ho, a Viena el 26 de març de 1827. Això vostè, senyor Virgili, suposo que per aquella època no hi era, no? Perquè com que sempre situa llocs
on
no hi era.
No havia nascut.
56 anys. Doncs bé, ara hem conegut la causa de la mort perquè s'ha seqüenciat el seu genoma i s'hi han trobat algunes sorpreses. Com es pot arribar a seqüenciar un genoma d'un home que va morir el 1827, doncs d'aquestes i altres coses en parlarem amb el Josep Corbella, que, com deia, és periodista de La Vanguardia especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda de nou.
A veure, la primera sorpresa és aquesta, no? És a dir, com es treballa, o sigui, com seqüencies un genoma d'un compositor que va morir, com dèiem, el 1827.
Doncs mira, precisament gràcies a la investigació que ha guanyat l'últim Premi Nobel de Medicina, que va ser premiat per haver desenvolupat tècniques per recuperar genomes antics, tècniques d'amplificació de l'ADN. L'ADN es degrada amb el pas del temps, es degrada a poc, i quan està molt degradat hi ha tècniques per el que se'n diu amplificar-lo per obtenir un senyal més clar. Això s'ha utilitzat amb neandertals de fa 40.000 anys, que és la recerca que va guanyar el Nobel, i en el cas de Beethoven, que és de fa només 200 anys, la clau era trobar la mostra, el material que fos procedent de Beethoven. Mm-hmm. Aleshores, com s'ha fet? S'ha fet a partir de flocs de cabell que s'havien atribuït a Beethoven, perquè en aquella època, que no hi havia fotos,
sí,
es veu que era bastant característic que la gent es tallava un floc de cabell o li tallaven i es guardava com a record d'aquella persona.
Mm. Bueno, jo en tinc un de quan vaig néixer, eh?
Ah, sí?
Sí, que abans es feia l'àlbum del tu bebé.
Es posaven amb l'àlbum.
I aleshores la mare et posava el primer floc de cabell. Ah, el primer...
El podia recuperar ara? Fa falta.
Doncs tenia una textura com diferent, eh? Toques sí, aquell floc sí, de cabell sí, i tenia una textura diferent. El mi primer biberón, mi primera diente que sale, mi primera diente de no sé què, mi primera caca, aquestes coses.
Mi primera caca?
Bueno, a l'àlbum trobes tot aquí. Per tant, ja també s'ha seguit fent aquestes coses.
La robeta la tens?
No, l'àlbum sí, aquest àlbum. Mi primera vacuna, mira, també està enganxada allà.
Et cagaves a sobre, tu?
Vinga, tornem a Beethoven amb aquest floc de cabell.
Hi havia unes medalletes molt boniques
sí,
que s'obrien i a dins hi posaves el floc de cabell.
Sí, bueno, això a casa meva
molt antiga, de l'època de Beethoven,
sí,
eh?
Sí. Ah, bueno, estem amb Beethoven i amb aquest floc de cabell que és el que van seqüenciar, no?
Seran seqüenciats 5 de diferents i s'hi han trobat algunes sorpreses.
A veure, anem amb les sorpreses.
Però abans d'entrar en matèria, eh? Sí. Tu deies que aquests cabells se li atribueixen a Beethoven, però no saben ben bé si és cabell seu o no. O sigui, com ho saben?
Doncs mira, en van analitzar 8. D'aquests 8,
sí,
5 corresponen a un home, perquè tenen cromosoma X i Y, tots corresponen a la mateixa persona, i a més tenen un nivell de degradació d'ADN que correspon amb uns 200 anys d'antiguitat, per tant, són de l'època.
Sí.
A més, s'ha mirat les característiques d'aquest ADN, d'on venia la persona de qui era propietària, i venia de les mateixes regions d'on venia la família de Beethoven, i a més les circumstàncies que es coneixen sobre l'origen d'aquests flocs i com s'han conservat durant aquests 200 anys fan que els investigadors considerin pràcticament segur que són de Beethoven. Mm-hmm. Els altres tres, n'hi ha dos que no s'han pogut saber l'origen. N'hi ha un que està massa declarat i no s'ha pogut saber l'origen. Un que correspon a un home diferent, per tant es considera que no és de Beethoven, i un altre que ha resultat tenir dos cromosomes X, per tant és d'una dona, per tant no és de Beethoven. Llavors, sobre els cinc atributs a Beethoven s'ha treballat.
Va, i què s'ha fet? A veure, explica'ns... què s'ha treballat i quines sorpreses, que ara anàvem...
Mira, la
alguna
primera...
pregunta més?
No. No?
Vale, podem avançar?
Perdó.
No, endavant, home.
No, és pesadeta quan vol, eh? Quan vol...
Bueno,
escolti, vostè, pesadeta vostè, vostè no, faig que preguntes pesat. Que soc periodista.
Exacte.
D'acord?
Anar punxant.
A veure si no podré fer preguntes.
Mira, la sorpresa més curiosa és que s'han analitzat també genomes d'altres homes de la família Beethoven que són vius actualment. Beethoven no va tenir fills coneguts, però diguem que són com els seus nebots actuals. Els seus,
sí, perquè clar, d'aquella època és difícil, sí. Del 1827.
I gran sorpresa, el cromosoma Y de tots aquests nebots és diferent que el cromosoma Y de Beethoven, tot i que tots venen són descendents d'un mateix... home que va viure fa 200 anys abans que Beethoven. Què vol dir això? Doncs que o bé la mare, o l'àvia, o la besàvia, o la rebesàvia de Beethoven, a les últimes generacions abans de Beethoven, hi va haver algun home que no era de la família Beethoven que va introduir el seu cromosoma Y al llinatge. Per tant, que potser Beethoven era fill il·legítim. Potser... amb les dades que tenen no saben si va ser la seva mare o una generació anterior, però en tot cas no van ser gaire generacions anteriors. Per tant, aquí tenim
aquí
la primera sorpresa.
Aquí n'hi ha un que va donar la nota, una mica, al Beethoven.
està enginyós avui.
Sí, molt. Està fi, avui està fi.
No sé per què dius avui.
Coses que es van descobrir.
I pel que fa a la causa de la mort de Beethoven...
Sí, sí.
Mira, s'ha trobat...
Noi, deixa la paralisa una estoneta i posa'm... Sembla que Beethoven no té... Va, per favor. És que... Vinga, l'himne d'alegria. Anem de vinga, de clàssica a clàssica. Però digues.
No. Com que
Beethoven
que
va escriure dos sinfonies, només la cinquena i la novena...
Sí,
clar.
Només aquestes.
Quan va morir tenia hepatitis B. S'ha trobat el virus de l'hepatitis B.
La Lujas m'està dient... N'he posat 4, ja, com si fos... Bueno, o sigui, com si hagués utilitzat tot el sortit cuètera de Beethoven.
A més de tenir hepatitis 4, B, ja. Tenia una alta predisposició genètica a la cirrosi.
Però genètica genètics. O és que...
No, les
Li fotia el mam.
Sí, pots, clar, parlar, pots parlar clar, si vols.
Sí, ja ha prescrit,
estem
això.
Estem entre amics i ha prescrit.
Amb 200 anys ja ha prescrit.
La cirrosi no passa només per intoxicació, sinó també passa per una predisposició genètica que unes persones la tenen més gran o més petita. Uh-huh. És la interacció de les dues coses, dels factors ambientals i dels factors genètics, el que fa que una persona desenvolupi una malaltia, com en aquest cas la cirrosi, o moltes altres. Uh-huh. Un pot tenir una predisposició genètica, no sé, a tenir infarts,
sí.
Però si té una bona salut, fa activitat física, cuida la dieta... tot aquest risc baixa, però un pot tenir un molt alt risc al revés, o pot tenir un molt baix risc genètic, però si no es cuida, el risc global puja. Per tant, és una interacció sempre de la genètica i de l'ambient. Clar. Aleshores, que Beethoven bevia alcohol amb abundància, això és cert. Això és cert.
Bueno, doncs,
però a més,
ja
allò,
a l'hora de pentinar-se,
això ja se sabia. Ja
a l'hora de pentinar-se, per què?
No, borratxo, que home. Pentinant-se.
Pentinant-se, no pentinant-se.
No, però pentinava allà, anava fent unes onades, unes coses que allò era com exagerat i no s'acabava mai aquells cabells.
Sí. Jo crec que s'aixecava així del llit, ja.
Sí,
hi ha molta gent que s'aixeca del llit i la pinten i la toca.
No.
Sí, jo veig gent que dic... Aquest home s'ha llevat, com a les pel·lícules, allò, que dormen no sé quantes hores, s'aixequen, ui, que mos tardes, posen els pantalons sense els calçotets. Mai veus a les pel·lícules que es posin els calçotets, mai se'ls posen. Pantaló directe, allò que no sé com s'enganxen el pito amb la cremallera, i tal com s'han aixecat, ni raspall de dents, ni l'alè de la boca, ni venga, me voy que voy tarde.
I dius, hombre,
almenys passa't un poco de agua por...
Por sus partes.
Bueno, por la boca. Bueno, perdona, que ens hem desviat una mica amb el...
De què parlàvem? És que no recordo.
No, parlàvem de la cirrosis de Beethoven. Mira si ja recordo.
Parlant dels calçotets al cinema. Bé,
Bueno, no sabem els calçotets de Beethoven, no els
resumint, ara. Beethoven bevia alcohol en abundància, sí. Ara s'ha descobert que tenia una alta predisposició genètica a la cirrosi, de totes les alteracions genètiques conegudes, tenia la que més incrementa aquest risc, i a més l'havia heredat tant per part de pare com de mare, la tenia repetida, i a més tenia hepatitis B. I la suma d'aquestes tres coses explica la insuficiència hepàtica per la qual probablement va morir als 56 anys.
Mira, doncs tot això en aquest estudi que s'ha fet de d'aquest músic. Que, per cert, ell tenia cabell, però el que és vostè.
Aquesta que t'has estat rient, el físic de la gent que t'acompanya? Va ser...
Què diu?
M'ha semblat...
Sí.
Que t'estàs rient del físic...
No.
De la gent que t'acompanya.
No, no, en cap moment.
Els teus col·laboradors, que fa un moment es diuen...
És molt lleig, eh?
És lleig, eh?
No, el dia que et donen el premi...
Jo he dit que vostè fa referència al pentinat de Beethoven, que cosa que vostè...
És pesèrgol la riseta.
Cosa que vostè no se'l pot
fer. Jo m'ho puto bé, sí que va fotre el
camp. Tens un tros d'espinacles, tens buigues.
Va, anem al cafè, perquè ara resulta, això, Josep, ens tornaran bojos tots aquests estudis, sí. Perquè resulta que ara, el prendre cafè pot tenir efectes positius i no és dolent pel cor.
Vinga, hombre.
Aquí acabarem, quan no. Hi havia estudis precedents això que deien el contrari.
Això ja ho havíem comentat alguna altra vegada.
Bueno, però ja, és que clar, de cop i volta ara és dolent, ara és bo. Ara on som, ara? A veure.
A veure, que el cafè té efectes saludables...
Sí.
Això ja fa temps que ho hem estat comentant, aquí alguna vegada n'hem parlat, i ja estava està ben establert que un consum habitual de cafè, amb quantitats habituals,
mata.
Redueix el risc de múltiples malalties, entre ells diversos càncers, entre ells infart, entre ells ictus, entre ells diabetis tipus 2.
Quants cafès?
Dos, tres, una quantitat habitual, perquè aquest tipus d'estudis...
No, perquè jo estic en la mitjana, estic entre... Clar, entre
dos o tres.
Per això, tres, quatre, cinc.
Sí,
mira,
bueno, ja... Perquè al matí faig quantitat llarga. Faig cafetera italiana d'aquesta
i
clar, va, surt més cafè que la maquineta, surt menys.
Fa uns mesos... I el canajillo, per això el canajillo està bé perquè tens la part bona, que és el cafè, i la part dolenta, que és el conyac. I un neutralitza l'altre. Queda en pH neutre i és saludable.
Digues, Josep, perdó.
Perdona, el whisky...
Però escolti, a veure...
El whisky gel també. El gel és saludable, sí, perquè és aigua.
Es deu referir...
I el whisky no. Un neutralitza l'altre, pH neutre...
I el cafè irlandès també, no?
El cafè irlandès, no sé.
Home, que el cafè irlandès porta cafè i whisky.
Però cafè
i nata.
Vale, aquí ja es descompensa, perquè la nata no és tan saludable.
No, perquè la nata està a dalt de tot.
Sí.
Cafè, whisky i nata.
No tenia un bar.
No li havien demanat mai un cafè irlandès?
Digues,
Corbella.
Només anava a dir, quan fa una estona llarga has preguntat quants cafès... que fa uns mesos vam comentar aquí un estudi que fins a 6 cafès al dia es veien beneficis. Aleshores, hi havia un dubte que eren les arrítmies. Se sap que en el consum de cafè en aquestes quantitats habituals redueix el risc cardiovascular, però amb les arrítmies hi havia dubtes. I pel tema de les arrítmies, hi ha persones amb cardiopaties a qui es desaconsella que prenguin cafè. I aquest és el motiu pel qual s'ha fet ara aquest nou estudi. I el que s'ha vist és que el tipus d'arrítmies més comunes, el risc no augmenta pel fet de prendre cafè. Dit això, per tant, notícies tranquil·litzadores, novament.
Això està bé, eh?
Dit això, sí que hi ha dues situacions concretes en què el cafè és desaconsellable. A part de persones que siguin sensibles i s'onotin que no els hi senta bé o que no els agrada.
A veure, quins casos?
Un és els embarassos. Durant l'embaràs, la cafeïna passa a través de la placenta al fetus.
És igual, no cal expliquis això, que aquí no puc quedar embarassat, el Toni tampoc.
No, però pot haver-hi gent que no estigui escoltant
que sí. Que puc quedar, eh?
Que parlo de nosaltres, parlo.
Sí, però és que el programa no el fem només per els que estem aquí asseguts, eh?
És que no, és igual.
De veritat.
Digues, Josep, perdona, per què?
No, doncs he dit que avui estava enginyós, però també està una miqueta pesadet.
Sí, està una mica pesadet. Tens tota la raó, tens tota la raó.
Bé, l'embaràs, què passa? La cafeïna passa al fetus a través de la placenta, el fetus no té la capacitat de metabolitzar-lo com el tenim nosaltres i d'eliminar-lo, de manera que es va acumulant la cafeïna en el fetus durant més temps, amb quantitats més altes, i això té efectes en el desenvolupament, té efectes tòxics, i s'ha vist que els fills de mares que han pres cafè amb abundància durant l'embaràs neixen amb pes més baix que els que no n'han pres.
Per tant, neixen nerviosos.
No, neixen amb pes més baix.
No s'està escoltant el que diu el Josep, és que esperis el que acabi el comentari. Neixen amb pes més baix, no nerviosos, no ho ha dit nerviosos, home. És que s'avança el que dirà el Josep. Home.
Després, els nadons que neixen amb pes baix tenen més risc d'altres malalties al llarg de la vida.
Més aquesta és una causa.
Per tant, durant l'embaràs, millor evitar o moderar, en la mesura del possible,
el
consum de cafè. L'altre és la son. El cafè interfereix en la son. Sí. En aquest nou estudi s'ha vist, molt ben fet per ser l'estudi, s'ha vist que les persones que prenen cafè dormen de mitjana 35 minuts menys al dia. Que aquestes mateixes persones, els dies que no en prenen...
Fixa't.
Per tant, si una persona té dificultats per dormir, té trastorns de son, és millor moderar el consum de cafè i prendre'l al matí de manera que quan arribi l'hora d'anar al llit ja hagi eliminat la cafè.
L'únic que has de fer és no somiar que prens cafè i dormiràs millor, ja està.
Avui està... Està fi. Avui el veig, està finet.
Sí. Perquè em dóna la gana. Perquè em dóna la gana a mi.
Ah, bueno, però si li dóna la gana. Bé, hem parlat del cafè, em diu...